Tarda. Com sempre, primer de tot, us recordem, m'imagino que ja ho sabeu, però a veure si avui ho podem aconseguir, els mòbils, sisplau. Silencieu-los, sisplau. A veure, la conferència d'avui està lligada amb la sortida que fem la setmana que ve, el dimecres dia 30, a la Colònia Vidal, antiga colònia tèxtil, situada al municipi de Puig-reig, al Berguedà. El nostre conferenciant, en Joan Anton Vidal Planés, secretari de la Fundació Vidal, pertany a la família de la colònia. És economista, filador, estampador, patronista, dissenyador de teixits, d'estampats i de roba de punt. Va deixar el negoci familiar quan tenia 25 anys i se'n va anar a París amb una empresa de fashion consulting que es dedicava a l'assessorament d'empreses sobre la moda. Després tornà a Barcelona i va treballar per diferents empreses de teixits de gènere de punt i de confecció. Avui el Joan Anton Vidal ens parlarà, de primera mà que coneix realment la colònia Vidal, ens parlarà de pagesos a cotoners, la industrialització de Catalunya, el tèxtil i el món de les colònies. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Jo sóc el petit dels Vidal que va treballar a la colònia. Els Vidal ha sigut una família textil des de l'any 1800 i pico i hem durat fins l'any 1980. La colònia Vidal té una característica que no tenen altres colònies textils, que va ser una colònia més moderna que el que eren les altres colònies que hi havia. Començaré per parlar-los una miqueta de la família Vidal. El factòtum, diríem, de la família, el que va començar tot el funcionament, va ser l'Ignasi Vidal i Valet. Però el seu pare ja tenia talents de cotó. Però ell amb uns socis va muntar una fàbrica a Manresa i van comprar uns terrenys amb una cascada d'algun molí fariner que hi ha a Manresa que es diu Els Comtals. I allà van muntar la fàbrica per aprofitar el riu com a font d'energia. Ell va comprar els terrenys del Colònia Vidal l'any 1893 amb la idea de muntar una colònia amb el seu sol d'aigua i la seva fàbrica. El terreny que va comprar era l'últim terreny que quedava al Berguedà, perquè tots els terrenys que hi havia ja estaven ocupats per altres fàbriques. I aquest terreny el va poder comprar perquè el salt d'aigua que hi havia, la resclosa que hi havia, era molt alta i no hi havia ningú que s'atrevís a fer una resclosa tan alta. Però el meu besavi tenia un fill que era enginyer industrial i aquest fill va dir, sí que pots fer una resclosa. La resclosa, que després veureu una fotografia, fa 18 metres d'alçada. És la resclosa més alta que hi ha en el Llobregat. Però és la que ha donat vida després a la colònia amb el salt d'aigua. Els terrenys els va comprar, com dic, en 1892. Van començar a les obres de la colònia, però el meu besavi va morir el 1896. O sigui, ell no va arribar a veure mai la colònia feta. La van fer els seus fills, que eren molt joves, i van fer els seus fills. Entre ells, aquest que és enginyer, que és el que va dissenyar tota la colònia tèxtil. La colònia es va encetar l'any 1901 i la van tancar l'any 1980. Les colònies textils tenen un origen Anglaterra. A Anglaterra es van fer les primeres colònies textils. Una d'elles que és molt famosa i que és la que ens ha servit a tots com a mirall per fer les colònies, es diu New Lanark, que va aprofitar les cascades d'un riu que es diu Clyde per fer funcionar les turbines de la fàbrica. Aquesta colònia es va fer l'any 1785 i va arribar a tenir 2.000 treballadors. Com totes les colònies textils també va tancar pel govern escocès, la va voler restaurar i avui dia és una cosa visitable, molt interessant de veure si un dia aneu a Escòcia. Ja fa fred quan aneu a Escòcia, per això. A veure. M'he equivocat. Vale. Això passa. Vale. No corris tant. Aquí, això, a veure. No. Sí, vale. Catalunya. Com va començar les colònies? Les colònies de Catalunya s'han fet... Perdó, les colònies de Catalunya s'han fet moltes, però les més importants són les del riu Llobregat. El riu Llobregat es diu que és el riu més aprofitat del món, perquè en el riu Llobregat arriben a haver-hi quasi 50 colònies. D'aquestes 50, a Porreig n'hi ha 7. I en el Berguedà n'hi ha 15. Totes aquestes colònies es van fer totes abans de la colònia Vidal. La primera va ser el Cal Rosal i n'ha fet moltes colònies. Si voleu un dia saber els noms, perquè en surten alguns, però hi ha hagut moltes colònies textes, moltes. I la del Vidal, dic que es va fer l'any 1000, va ser inaugurat l'any 1901. L'energia hidràulica. Per què la gent se n'anava a aprofitar els rius per l'energia? L'energia que s'utilitzava per fer anar els talers i fer les màquines era amb el carbó, amb les màquines de vapor. Però això sortia car, es tenia que portar de Barcelona o de les mines, i quan van començar a sortir les turbines, es va poder aprofitar els salts d'aigua per donar força a les turbines, que les turbines feien llum. Molt bé. La falta de costum, eh? Les turbines a Cal Vidal produïen electricitat no solament per la fàbrica, sinó per la colònia. Llavors, es faig un incís de que el textil es basa sempre amb el fil. El fil és la base del teixit. Llavors, val la pena que us expliqui una miqueta els tipus de fils que hi havia i que hi ha hagut després. De fils naturals n'hi ha de dos tipus. Els que són animals i els que són vegetals. Els vegetals són el cotó i el lli, i dels d'origen animal és la llana i la seda. Us faig una explicació només de la seda, perquè no sé si la gent sap que els copolls de seda, que són els que fan el fil de la seda, tenen una llargada entre 750 i 1.000 metres. Us imagineu el que són 750 metres d'un sol fil? I és tan prim aquest fil que per fer un teixit se n'agafen 3 d'aquests fils. I és aquí i fan els teixits. I el teixit de seda és el textil que té una textura única. Si un dia feu una cosa de seda, té un tacte que no té cap altre teixit. No ho té ni el cotó, ni ho té la llana, ni ho té res. La llana. La llana ve de les ovelles i ve de tots els animals que tenen llana. La gràcia de la llana és que té una fibra molt llarga. I permet, dona més calor que una fibra que la seda i que el cotó. I té un problema, que per filar la llana es té que cardar, que se'n diu, es té que posar les fibres rectes. Però la llana té tendència a tornar a agafar l'original que té, i la llana està destorsada. Què passa amb la llana? La llana, quan s'humideix o es mulla, s'encolleix. Torna al seu valor original que tenia abans. Doncs anem a el que és el cotó. El cotó ve d'una planta. Al principi els cotons que s'utilitzaven aquí a Catalunya eren d'Egipte, d'Estats Units, o de Perú, d'aquests llocs venien el cotó. Els cotons no eren tots iguals. El cotó d'Egipte era molt més bo que el cotó que venia d'Amèrica. Per què era més bo? Per el mateix que us explicava de les fibres de la llana, al cotó també hi ha fibra llarga i fibra curta. Què vol dir això? Quan es fila un fil, s'agafen les fibres, se'l va torçant per fer un fil. Quan més llargues són les fibres i el torces, més queda lligat. I quan més curtes són les fibres, es trenca més facilitat. Ens vol dir que el cotó egipti donava al teixit més prestància que el cotó americà. I després em queda parlar del lli. El lli és una planta, diríem, desagradable, perquè és una planta seca, dura, i el fil de lli, que si ets anat rascant i surt el fil, és un fil que s'utilitza per fer sacs i per fer coses. Ara s'ha aconseguit fer lli més prim i també es fa lli, francament, camises de lli, coses de lli, però aquest lli és un lli més estovat i més treballat i que hi ha posat més coses químiques. I després hi ha les fibres artificials. No, m'he equivocat, perdoneu-me, que no m'hi veig. Vale. Hi ha les fibres artificials i les fibres sintètiques. La fibra artificial què és? La fibra artificial és la fibra que té un material de primera mà que no és ni animal ni vegetal. En aquest cas ve de les escorces dels arbres. Una miqueta com es origina el paper. Es remulla, se li posa una sèrie de productes i es fa un fil. Aquest fil... M'he equivocat ara. Sí, m'he equivocat, però ara tiro enrere. Parlo del polièster, que és el polièster és un fil que ve del petroli, com l'acrílic. Són fils que venen del petroli. Són fils sintètics. Aquests fils van començar a sortir, eren bastant perillosos. Entre les coses, perquè el polièster crema amb una velocitat increïble. Una persona que porta una brusa de polièster li cau un xadon cigarret i s'hi poden encendre tota la màniga. Això ara s'ha anat arreglant perquè els fils d'ara ja porten unes ajudes perquè el fil no es trenqui, i també es comença a fer barreges de polièster amb cotó per limitar aquest problema. Seguimos. Ai, al revés, no? Vinga. Ah. La colònia Vidal. La colònia Vidal, com us he dit, va començar a fer-se l'any 1900. I es va partir de la base de que, com que era un terreny molt desnivellat, va permetre de fer la separació entre la fàbrica i els habitatges. De totes les colònies que hi ha hagut al Berguedà, l'única que té aquesta particularitat és la colònia Vidal. Les altres, les fàbriques i els habitatges, estaven al costat. Vol dir que, esclar, si tu estaves al costat d'una fàbrica, senties el soroll de la fàbrica, que eren sorolls molt forts, senties els camions que venien entrar i sortir, en el fons vivia sempre amb la fàbrica al costat. A Cal Vidal la fàbrica estava a baix i les vivendes estaven a dalt. Ara us ensenyaré un plano de com estava muntat. Hi havia, no sé si passem aquí i ho ensenyarem millor. Aquest és el plano de la colònia Vidal. No sé si el veieu bé. Doncs aquest plano es pot veure la fàbrica aquí baix, a l'esquerra, i aquí marcat la casa de l'amo. Aquí veieu la fotografia. La casa de l'amo es va construir sobre la fàbrica per mantenir el control. Aquesta és la casa de l'amo. Les cases de l'amo, de les colònies, en general, sempre han sigut cases on te demostraven la seva riquesa. I feien sempre unes cases ostentoses perquè la gent sapigués que els amos eren rics. Els Vidals, que eren rics també, van voler fer una casa una miqueta més modesta i no tan important com el que hi ha que un dia si aneu a visitar i a la colònia Pols i la colònia Viladomiu, si les aneu a veure, quedaré espaterrats del luxe d'aquestes cases. Sí. La casa del director. O sigui, es feia la casa de l'amo, la casa del director. La idea era de que el director estigués a prop de la fàbrica i a prop dels amos. Perquè així el d'amo podia controlar el director i el director podia controlar la fàbrica. Això amb els anys, quan els amos van començar a venir a Barcelona, es va quedar el director de rei del domini. Aquí hi ha, noi. Perdoneu-me, eh? Per cert, dels que hi heu aquí, heu trobat el textil, algú de vosaltres? Ningú ha trobat el textil? Clar, per això ha tancat el textil, si no ningú hi treballa. Sí. Ara ho entenc. Ara ho entenc. Casal de la dona. Aquest casal és una era escola, residència i guarderia. Estava dirigit per les monges benedictines, que hi van entrar l'any 1924. Aquí les noies que venien a treballar i que no tenien família, si estaven aquí, perquè era com una residència i vivien al casal de la dona. Al mateix temps era l'escola que ensenyaven a les dones. En aquell temps no els ensenyaven matemàtiques, els ensenyaven a cosir, i no els ensenyaven a portar un cotxe, els ensenyaven a donar de mamà, aquestes coses, però això és el que ensenyaven. I després també era guarderia. Les mares, quan anaven a treballar, passaven pel casal, deixaven les criatures, anaven a treballar i que tornaven, les recollien. És una altra variant que tenia la colònia, que no les tenien totes les colònies, algunes sí, però no totes les fones tenien aquesta variant. Perquè, com us he dit abans, he parlat del Vicenç Vidal, no he parlat del Vicenç Vidal, ni que no me'n record, m'he parlat. Estic fotent molt malament, perdoneu-me. Perdoneu-me, vinc. L'església, vale. Evidentment, a la colònia hi havia dos poders, l'amo i el capellà, que eren les que dirigien la colònia. Teniu que pensar, abans de la Guerra Civil, que la influència de l'Església era molt forta. Ho va ser més forta després, però en aquella època ja era molt forta. I en uns llocs tancats, perquè tota la gent que hi havia, la gent que treballava a la colònia, el control del capellà era un control bastant estricte. I la gent anava amb cuidado. Després, quan veureu un vídeo, hi ha una senyora que vivia a la colònia que explica anècdotes del capellà. Continuem. Aquesta és la fundació. L'any 1947 es va crear aquest edifici. Aquest edifici comporta un teatre, comporta una escola, un lloc per donar classe a una escola, hi ha una biblioteca, la qual biblioteca l'any 47 tenia més de 2.000 volums i que servia perquè la gent del poble que volgués llegir tenia els llibres a la seva disposició, se'ls emportava, se'ls feia una fitxeta i després el tornava. I aquest edifici després es va convertir en la Fundació Vidal. Que després ja us explicaré el perquè de la Fundació Vidal. Bien. Aquestes són unes fotos que corresponen a les diferents vivendes de la colònia. Per bé que quan es va començar a construir la fàbrica, es va començar a construir un carrer. I a cap de 10 anys es va construir un altre carrer, un altre bloc de cases, i a cap de 10 anys més, un altre carrer, un altre bloc de cases. O sigui, va anar creixent la fàbrica i va anar creixent la mesura que estaven fent les cases per la gent que hi treballava. Tenim que pensar que les fàbriques en aquest moment no solament eren fàbriques de teixits. Hi havia manyeria, hi havia fusteria, hi havia manobres, o sigui, tot això ho feien la gent de la fàbrica i construïa la colònia de la mateixa gent de la fàbrica. Tot quedava a casa, per entendre's. No hi havia res que es fes fora de casa. Intentar explicar la història de la colònia des de l'any 1900 fins al 1980 té el problema que en aquests anys són moltes diferents, les vivències d'aquests anys són molt diferents. L'any 1910 i el 1920, el que arribava a la colònia es trobava amb unes coses que no existien. Els de pagès no tenien llum, no tenien aigua corrent, no tenien res de res. I arribaven a les colònies i això era meravellós perquè ja tenien aigua i tenien llum i tenien botigues i tenien... Però això va anar canviant amb els anys. No és el mateix els anys 20, els anys 30, i no us dic el que va passar després de la guerra. La guerra, la fàbrica va quedar, com si ho sigui, expropiada, perdoneu, gràcies, expropiada. No em surti. Expropiada, van cremar l'església que hi havia, es va cremar, els Vidal van desaparèixer com és lògic i normal, després de la guerra van tornar a la colònia. La colònia Vidal dels anys 40, dels anys 50, dels anys 60, era una colònia en ple auge, perquè no hi havia res, no hi havia teixits, i les fàbriques anaven a tres torns. A casa havien arribat a treballar 800 persones, a tres torns. Vull dir, va ser un boom extraordinari, que va anar baixant a partir de l'any 60, l'any 70, fins al 80, que es va tancar. Una de les coses que va fer la família, la nostra família era originària de Manresa, de tres o quatre generacions era originària de Manresa i el patrimoni i la casa familiar estava a Manresa. Llavors, per influència, suposo, perquè no ho sé segur, van aconseguir que la Caixa de Manresa muntés la seva primera sucursal a tot el Berguedà, a la colònia Vidal. I els dueños, els amos, van posar dos pessetes a cada un de la gent que hi havia a la colònia perquè obrissin una llibertat d'estalvi. La Caixa de Manresa no va ser tonta, va aconseguir 300 clients en 24 hores. I suposo que els Vidal també té algun profit amb la caixa de Manresa pels diners que treballa, que els seus treballadors hi posaven, perquè suposo que tenir crèdits i dir, no sé, aquests ja crèdits i aquí et porten diners, perquè ens en deixem uns quants als altres. La vida local, els pisos que es construïen eren pisos d'uns 85 metres quadrats. Sí, el rest dels colònies, els pisos eren de 60 metres quadrats. El colònia era de 80 i pico. Tres habitacions, un menjador, una cuina. I a cada pis hi havia un hort que podien cultivar el que volguessin i a més podien tenir animals. Si podien tenir gallines, si podien tenir... O sigui que eren... Per la gent que venia aquí es trobava en uns pisos molt grans. Penseu que en cada pis acostumaven a viure tres famílies. Acostumaven a venir els avis, els pares i els fills. O més aviat l'àvia, perquè els homes es morien abans que les dones. L'àvia, el fill o la filla amb el marit i l'un o dos fills que hi havia. Esclar, eren tres habitacions per això, perquè hi havia els avis, els pares i els nens. No? Tres habitacions. No sé per què ho explicava, això. Això. Fins l'any 55, als pisos, al final del pis, hi havia una zona oberta a fora, al carrer. Perquè, les cases estaven posades així, i aquí al mig hi havia com un passeig, però que no era per passejar, era per distanciar una casa de l'altra. I les cases al final tenien un tros que no s'havia tancat. I als anys 50 es va tancar aquest tros i es va afegir els banys els lavabos i companyia. Deixo alguna cosa? Us he ensenyat l'edifici que es va fer on hi havia l'escola. Aquí teniu una foto de l'escola i aquí teniu una foto de la biblioteca. La biblioteca és bastant gran i està molt ben conservada. I tot això d'aquí va tenir un final. El safareig. Fora de la colònia, una miqueta apartada de la colònia, hi ha un safareig. Aquest safareig és doble. Es diu el safareig dels vius i dels morts. Perquè quan la gent estava malalta o es moria, la roba no rentaven els safareig que rentava tothom, rentaven els safareig, com deien, dels morts. Que el safareig pensat només perquè no contaminés el que podia haver hagut en el que anava a rentar la roba cada dia. Aquí les dones anaven a rentar les robes. Això va tenir un final. Aquest final té moltes explicacions personals, si jo en tinc algunes. No vol dir que tingui el que jo explico i el que crec sigui correcte, però bé donava per moltes circumstàncies. Primer, el món anava canviant. On no hi havia transport públic, ara hi havia transport públic. Clar, també començava que una de les raons de les colònies és que la gent que venia de pagès estava una hora i mitja venia amb un carro a la colònia. I clar, la colònia estava a 5 minuts de la fàbrica. Però al moment que van començar a sortir les bicicletes, els cotxes, això ja es va anar. Ja no era tan important viure en una colònia. Podies anar a treballar més lluny perquè estaves a un quart d'hora. Això va anar també anar marmant la vida de la colònia perquè la gent ja marxava perquè els hi pagaven sous més elevats. La colònia era un lloc on que en el fons s'aprofitava dels obrers. Però els obrers se sentien contents perquè tenien de tots. I això els hi compensava. Però quan van començar a obrir-se coses, la gent era més espavilada, la gent havia après. Perquè tenen que pensar, als anys 30, hi havia molt d'analfabetisme, gent que no sabia llegir ni escriure, que se'ls ensenyava. La generació posterior ja començaven a ser més llestos i a demanar més coses. No? I això va anar trencant una miqueta l'estructura de la colònia. Es va anar fonent. Jo, doncs, com a culpable, un dels culpables del tancament de les colònies, la ingerència de les fibres artificials i del gènere de punt. Per què? Perquè les fibres artificials no tenen la mateixa forma de teixir-se que el cotó o que la llana. Són més difícils de teixir perquè es trenquen menys o quan es trenquen no hi ha forma d'enganxar-los. I a més, quan es fila amb un fil de polièster, crema. El que jo dic crema, i es tenen que anar canviant les peces perquè es van cremant. Això vol dir que al moment que va iniciar el polièster a les fàbriques, la majoria de les contínues es van tenir que renovar en 4 o 5 anys, van tenir que renovar totes. Això va representar unes inversions molt més fortes en un negoci que anava en decadència. I després la indústria de gènere de punt. No sé si coneixeu la indústria de gènere de punt, però us intentaré explicar una miqueta de què tracta. El gènere de punt, en principi, es feia amb unes màquines rodones així, que tenien 3 diàmetres, segons les samarretes que s'havien de fabricar. Diríem un diàmetre de 50, un de 60 i un de 70. I s'acaba. I el teixit tubular tenia aquests diàmetres. Però algun dia, si li va ocórrer, algú fer un diàmetre de 1,60 m. Llavors, esclar, aquest diàmetre de 1,60 m donava roba. El tubular no donava roba només que per fer una camisa, o per fer una samarreta. Però, en canvi, al moment que es fa una roda de 1,60 m, permet fer-ne moltes més coses de les que es feia. I aquesta indústria de gènere de punt tenia un avantatge, era una indústria d'inversió barata. Si un teler valia 100, un teler de gènere de punt valia 30. I un senyor que volia muntar-se un teler de gènere de punt amb molts pocs diners i un graig, cobrava una fàbrica d'aquestes, i un teler d'aquests d'aquí produïa 10 vegades més que un teler dels d'aquí havia calvinat. I això va anar marmal. Els Vidal i tots els fabricants textils van menysprear aquesta indústria, perquè ells eren una indústria barata, una indústria de segona. Perquè no tenia que pensar que totes les indústries, les inversions que s'havien fet amb els anys, eren molt importants. Llavors, un senyor que ha invertit molts milions, quan un diu invertir molt poc, el tenia aquest amb aquesta màquina. Però jo no us veig, però la meitat de vosaltres totes porteu gènere de punt. I ara això, 40 anys enrere, no hi hauria ningú que portés gènere de punt. Tots portàvem vestits. Un de les raons que va anar tancant. Una altra raó, el creixement de la indústria de la confecció. A les primeres èpoques, a casa, l'àvia, és la que cosia. Totes les cases hi havia una màquina de cosir. I els vestits es feien a casa. I les mates dels nens es feien a casa. I els pantalons es sorgien a casa. Tot es feia a casa. A mesura que es van començar a muntar la indústria de la confecció, nosaltres que veníem a les botigues que venien roba, anàvem perdent clients perquè el confeccionista anava fent productes que la senyora ja no feia. Perquè si hi havia una faldilla feta, perquè tinc ara que passar-me 2 hores a fer una faldilla. Llavors el senyor, les dones, a mica van dir cosim menys i comprem fets. Doncs per això anava també perjudicant el textil, perquè la forma de vendre no era la mateixa d'anar a una botigueta a vendre robetes que anar a un confeccionista que no et comprava moltes robetes, ja et comprava una roba d'un sol color i una gran quantitat. En la qual això distorsionava molt les fabricacions, perquè si un senyor volia molts metres, es tenien que destinar uns talers a aquest senyor, però després resulta que quan s'acabava la comanda, si no hi havia comanda d'això d'aquí, no hi havia res per cobrir tota aquella feina que feia aquests tres. I al mateix temps va començar a sortir el que són les grans empreses comercials, Inditex, Mandos, H&M, Corte Inglés, que aquesta gent el que fa és compra en grans quantitats i compra fora d'Espanya i fora d'Europa. Perquè els xinos, els pakistanesos, els turcs, els del Marroc, els de Tunísia, tots tenen fàbriques de confecció i els teixits els fabriquen allà. I està automàticament que un senyor Zara, tot el que compra el senyor Zara, el 80% ve de la Xina, imagineu el que ven el senyor Zara, que és el que hagués pogut vendre un textil, perquè clar, el senyor Zara ho està comprant i està copant. No compra teixit i a més ven la prenda confeccionada i no hi ha vida ni pel teixidor ni pel confeccionista, que també ha tingut que tancar. Queden empreses que funcionen, petites, amb coses molt especials, molt especials. Algú hi ha, algú queda. Però el que eren les indústries van tancar totes una darrere l'altra. I llavors hi ha una altra explicació també, que és una explicació del canvi de generacions. Potser hem de posar aquesta. Sí, no, m'agrada més aquesta, Miquel. Clar, els que van fer les fàbriques, els que van començar a fer les fàbriques, sabien el que tenien entre mans, coneixien els talers, coneixien els que treballen amb ells, es preocupaven cada dia de que la feina s'obrís i funcionés. Quan entren els fills, que tenen 20 anys, el pare els explica, però el fill ja no té el tracte amb els obrers que tenia el pare, que van començar allò junts. El fill segueix, el pare és mort, el fill va fent, però ja no té aquella estimació en el negoci com la tenia el pare, perquè el pare l'havia creat i el fill continuava. Però quan arriben els nets, que resulta que han nascut a Barcelona, que els pares estan a Barcelona, anar a veure la fàbrica és una cosa que està lluny. Per tant, el tracte ja amb els obrers i amb els encarregats era de setmana en setmana. I de setmana en setmana no s'enteraven de res. Una altra cosa. Els fills entraven a les fàbriques perquè eren els fills. No perquè sapiguessin o valguessin, no. Els fills, dos fills, nois, cap a treballar. Dos fills, cap a treballar. I els fills, els que funcionaven, funcionaven. Però no tots funcionaven. I a mesura que van arribar a la quarta generació, els interessos ja no eren del tèxtil, els interessos eren altres coses. Arribava, a la gent que arribava a Barcelona se li obrien uns mercats que no desconeixien. Tots eren rics i l'Eixample de Barcelona s'ha fet tot de fabricants tèxtils. Pel fabricant tèxtil que tenia reinvertint amb les màquines amb decadència i sortia més a compte comprar un pis que no comprar un taler. Perquè comprar un taler necessitava un obrer i un pis, un lloguer que li pagava un lloguer cap a final de mes. Mentre que el taler tenia que posar, muntar, arreglar i passava un mes per muntar-lo. Pues que funcioni i pues que tingui comandes, que els pugui vendre i que els pugui cobrar. Més fàcil tenir un pis, cobrar-lo, vendre'l, no? I així, de mica en mica, es va acabar la història. Segurament tinc moltes més coses per explicar-vos, però pot ser que us passi un vídeo que us acabarà d'explicar més del que jo explicar. Si abans teniu algun dubte o algun aclariment que voleu que us faci d'alguna cosa que he explicat que no ho entès, pregunteu-m'ho ara o pregunteu-m'ho després, el que us sembli vosaltres mateixos.
En conjunt la meva experiència quan vaig arribar
aquest vídeo està fet fa poc i la gent que hem trobat perquè és fàcil ens ajudi a fer el vídeo és gent de la colònia, però són gent de la colònia dels anys 50, perquè dels anys 30 no n'hem trobat cap. Aleshores, els dic perquè aquests parlen de la colònia dels anys 50 i dels anys 60, que no era la colònia dels anys 20 i dels anys 30, que era la mateixa colònia, però que la gent que hi havia era diferent de la que hi ha.
A la colònia va ser, en resum, i pensat moltes vegades, molt positiva.
Felicitat. Vaig ser molt feliç.
Encara que no tinguéssim gaire res, vull dir, el principal...
No es veu. Sí, sí, ja. Ara que ens ajudi, que ens ajudi. No? Aprofiteu.
Sí, sí, el vídeo el veiem nosaltres.
En conjunt la meva experiència quan vaig arribar a la colònia.
Sí, exacte, aprofiteu. Això és el PowerPoint. Que no tenim el PowerPoint, un moment, ni fes-hi.
Llocs textils i que molta gent hi hem treballat, no? I després també hi havia l'escola de teixits de punt de Canet de Mar, que molts molta família nostra ha estudiat allà.
Ara no en veiem cap, per això és la presentació. Com fas la presentació? Com la fas?
I tot això va començar a partir dels anys 60 i 70. Però clar, la colònia va començar l'any 1900. És a dir, que a partir dels 60 i 70 va ser quan va sortir això, que va anar empobrint el textil. I els textils no van ser capaços de donar-se compte de l'avantatge del gènere de punt. Despreciaven olímpicament el gènere de punt. Perquè això és una cosa... Perdona. Això és una cosa que de segones, no és com el nostre. Els nostres són tontes així, que són molt ben fets i que duren molt. Sí. Vale, ja que ja funciona. Ja seguiré.
En conjunt, la meva experiència quan vaig arribar a la colònia va ser, en resum i pensat moltes vegades, molt positiva.
Felicitat. Vaig ser molt feliç.
Encara que no tinguéssim gaire res, vull dir, el principal ho tenia.
La vivència és més maques és haver estat a la colònia. Jo és que no me n'oblidaré mai de la colònia. Mai. M'ha agradat molt estar a la colònia.
La indústria de filats i teixits de cotó fou un dels motors de la industrialització de Catalunya. S'inicià a finals del segle XVIII a partir de la fabricació d'indianes i de la modernització del procés tècnic del cardat i del filat. La constant modernització arriba al punt culminant l'any 1833, quan s'instal·là la primera màquina de vapor a la fàbrica Bonaplata de Barcelona. Des de principis del segle XIX, també es va utilitzar l'energia hidràulica dels rius, rieres, canals i recs com a força motriu, gràcies a l'ús de les rodes de pales. A mitjans de segle, degut a l'elevat preu del carbó i a les possibilitats que oferia la turbina, una bona colla d'industrials tèxtils van posar els seus ulls en l'aprofitament dels rius Llobregat, Cardener i Ter. Així, van instal·lar les seves fàbriques de riu en llocs que oferien bones condicions geogràfiques, sovint allunyades dels pobles. En una època mancada de comunicacions, calia construir a l'entorn de la fàbrica un nou nucli urbà, la colònia.
Els meus pares no eren de colònia, els meus pares eren de pagès, com la majoria de gent que van anar a viure a les colònies. El meu pare m'explicava que pagès no es vivia malament, però que clar, que quan van arribar poder obrir una aixeta que hi hagués aigua, poder obrir un interruptor que hi hagués llum, allò ja era un regal.
Jo vaig venir als 55. Vam venir d'un poble de pagès del cantó de Solsona. Tenia 11 anys, va ser un món nou, perquè allà on érem no hi havia ni aigua ni llum. Vaig arribar allà i sortia llum, hi havia aigua i allò. Era una cosa bona que per una nena va ser una cosa impactant.
Les colònies industrials esdevingueren un element característic i singular del procés d'industrialització de Catalunya que s'ha mantingut viu fins a l'actualitat. El 1858 es va fundar la primera gran fàbrica de riu comarcal, Cal Rosal. Aviat es van escampar arreu aprofitant vells molins fariners. El riu Llobregat va passar a ser un dels més aprofitats de Catalunya. La colònia Vidal va ser una de les últimes colònies en construir-se. La família Vidal, originària de Manresa, ja es dedicava a la indústria de la seda al segle XVIII. El 1892 va comprar els terrenys on començar a construir la colònia.
Teníem de tot. Teníem metge cada dia. Cada dia, teníem tres metges i amb tota la setmana s'ho combinaven. Teníem metge, teníem la botiga, teníem peixateria, teníem carnisseria, i de tot hi havia. I després hi havia dos sabaters. Un era el meu pare, que a més també venia calçant. Dos remanderos i d'allò, i bons la barberia, i què més hi havia? Sembla que potser ja no hi havia res més perquè no ens faltava res. Els habitants tenien un galliner i un hort. doncs collien la vianda i tenien conills i tenien gallines i tenien de tot. Vull dir que no havien de sortir fora per anar a buscar res.
La colònia comptava amb dos espais principals. L'espai productiu, amb la fàbrica i els elements que permetien transformar l'aigua del Llobregat en l'energia que feia moure els telers i la maquinària de la fàbrica, i l'espai habitable, la part de la colònia amb els habitatges i els diferents serveis i equipaments que l'amo construí per a ús dels treballadors.
Bueno, aquí, com gairebé totes les colònies, crec, bueno, el principal, el puntal, és l'amo, perquè és el que et dona la feina, i el... però l'amo i el capellà, això per descomptat. Llavors, també teníem el director, que a la meva època hi havia el senyor Busquets.
Hi havia de tot. Les més arrencades hi havia cinema. Les que no eren tan arrencades, doncs hi havia teatre. Normalment hi havia camp de futbol amb la gran majoria, i a les que no hi cabia, doncs també hi havia camp de bàsquet. A la colònia tenia un avantatge que no tenia el poble. Podia deixar el nen a la guarderia, no a l'escola, però es deia guarderia, que allà hi havia les monges que et donaven menjar de la criatura i portaves al matí, l'anaves a buscar a la tarda, i podies anar a treballar amb tota tranquil·litat. Si vivies al poble t'havies d'espavilar.
Vaig tenir un gran mestre, com dit, doncs, que era el senyor Camproví. D'ell vaig tenir l'experiència d'estar ben educat, ben format com a alumne, i va inculcar a la meva vida una professió que volia ser, és a dir, la professió de mestre. Volia ser mestre.
I amb el rector, amb el capellà, el que no vam tenir una anècdota que sempre més me n'hem recordat, i hasta ell ho havia explicat, és que jo quan havia d'anar a treballar, em va cridar un dia que estava sentat allà a la plaça amb dos senyors més, i amb aquests senyors hi havia l'encarregat dels menyans, que feien la menyaneria, i em va cridar, i em va dir, que et poses a treballar aquesta setmana que ve? I dic, sí. Diu, on t'agradaria anar? Perquè he pensat, si ell pot fer alguna cosa, potser et posa un bon lloc. I dic, a mi m'agrada anar a la menyaneria. I es van quedar tots dos mirant-se, i es va posar a riure, i aquell senyor, el director va dir, ai, el carregat va dir, de dones a la menyaneria no n'hi vull. I vaig dir, per què? Si m'ha dit molt, remenar claus, i allà estàvem allà molt... No, perquè llavors la gent se m'esveren. I va quedar l'anècdota, va quedar aquí.
Famílies d'aquí i d'allà que van fer d'aquests indrets casa seva, bressol de les generacions que els seguiren i que avui en dia encara senten partícips d'aquesta història. Persones que continuen vivint en algunes d'aquestes colònies o que van haver de marxar però que poden explicar de viva veu els sentiments i el record d'haver nascut i haver viscut en un indret únic i irrepetible. La història de la colònia arriba fins a la crisi de 1980. Cal Vidal és la primera gran colònia del Berguedà que tanca portes. Darrere seu, seguiran fins als nostres dies gairebé totes les altres. A inicis dels anys 90, la família Vidal, conscient del valor testimonial que té la seva colònia, va optar per convertir-la en un museu viu. Igual que Cal Vidal, moltes altres colònies del Llobregat segueixen tenint vida. Moltes famílies d'antics treballadors han comprat els pisos i algunes d'elles mantenen una intensa vida social i cultural. Al Berguedà s'hi troba la concentració més gran de colònies industrials per quilòmetre de riu que es coneix arreu del planeta. Només al municipi de Puig-reig n'hi ha 7 i se'n compten fins a 15 en el tram de riu que va de Berga a Navàs. El Museu de la Colònia Vidal col·labora amb el conjunt de la comarca per impulsar aquest patrimoni tan important i ser un element de revitalització cultural i de suport turístic per difondre els seus múltiples atractius. El Berguedà, una comarca que busca, en les seves enormes possibilitats turístiques, un futur sense perdre de vista el seu passat.
Puc afegir un complement. Les colònies eren un món tancat i com que eren autosuficients, la colònia feia, muntava coses per lleure. Llavors hi havia un grup que feia teatre, un grup que cantava, els nanos que feien goros, les noies que feien ball, hi havia els que jugaven a futbol. Tot quedava dintre la colònia i això feia que la colònia fos un poble molt, molt actiu i molt unit. Tots estaven contents de veure la colònia. Després les coses van anar canviant, però eren uns anys que veure la colònia verdaderament feia molt de goig perquè la gent disfrutava. L'oncle Vicenç, que ja us he explicat, que va ser l'enginyer que va fer això, va ser un home que va tenir una vida molt complicada. Ell va ser l'últim fill que va tenir el meu besavi perquè es va morir la seva mare al part. Llavors, ell va néixer i tenia, era el petit, o sigui, recent nascut. El besavi va decidir casar-se i va dir que es casava amb una dona perquè li cuidés els fills, perquè ell tenia feina. O sigui, que el pobre home va estar criat per una dona que no era la seva mare. No vol dir que fos una mala dona, però no era la seva mare. Ell va estudiar enginyer i als anys, quan tenia 27 o 28 anys, es va casar. I l'any de casat se li mor la dona i el fill que portava. Doncs, pobre home, va quedar una miqueta estabornit, perquè que se't mori la mare per néixer tu i se't mori la dona i el fill, doncs ell es va dedicar únic i exclusivament a la colònia i a educar els nanos que sortia i va crear la Fundació Vidal.
Bona nit. No sé si sabeu que anys encara n'hi ha una de fàbrica. El Còndor, que és molt comú, encara va i treballa molta gent. Això era anys.
Va, ja està. Sí. Sí, el Vicent era molt religiós. Se'n va anar a viure a casa del germà perquè el seu germà era l'hereu i a la família els hereus els hi tocava el 50% del, sí. El 50% de l'herència se l'emportava l'hereu. Tenia l'obligació l'hereu dels germans que els tenia que ajudar si feien falta. Llavors el tio Vicenç se'n va anar a viure amb el seu pare, amb el seu germà, perdona, i es va dedicar tota la vida a l'obra social. I va fer la fundació l'any 1946. Aquesta fundació tenia com ingressos el 10% del que generaven les empreses. Les empreses estaven obligades a donar el 10% dels beneficis a la Fundació Vidal, que s'utilitzava per l'ensenyança, s'utilitzava per promocionar nanos. I aquest home va muntar una escola industrial a Navàs, que porta el seu nom, de Vicenç Vidal que desacoberta, també per formar gent jove, gent jove. És una de les coses, diríem, curioses que tenim com tenir, i la sort que han tenir, perquè aquest home, diríem, el 50 o 60% de l'èxit de la colònia Vidal ve d'aquest senyor que es diu Vicenç Vidal, que és obert. Hi havia una foto. Tinc una foto. Bé. Doncs moltes gràcies.
Hola.
Digues, digues.
Hola.
Sí.
Gràcies, aquí. Hola. Sí, hola.
Sí, hola.
Gràcies per la seva interessant conferència. A més, de primera mà, que això no passa sempre, també és d'agrair. A mi m'ha quedat potser una cosa que no hi he entès massa, sí. Perquè, clar, es venien els talers perquè els hi sortia més a compte comprar pisos.
Sí.
Però al vendre's els talers, els obrers es quedaven sense feina.
Clar.
I sense diners per llogar el pis.
Clar.
S'havia trencat l'equilibri econòmic, no? Sempre hi ha d'haver un equilibri a totes les coses.
El tancament i el trencament de les empreses, algunes van ser molt traumàtiques, perquè van haver de despedir els treballadors. El govern de Franco va donar unes subvencions perquè es trenquessin els talers. i van donar subvencions per indemnitzar els obrers, per no tenir problemes socials. I d'això se'n van aprofitar molts fabricants, perquè en el fons tancaven les fàbriques sense perdre gaire escalers, perquè el Franco, el govern, els hi donava diners per tancar, perquè eren conscients que això s'hauria acabat i es podia haver quedat malament si tancaven i no pagaven, per entendre's, no? Una de les coses que va passar curioses és que a les fàbriques hi havia manyeries, fusters, paletes, que tots aquests aquí, quan van tancar les empreses, van anar muntant les seves petites empreses. I avui dia a Manresa i al Berguedà hi ha moltes empreses petites, o mig petites i algunes grans, de manyars, electricistes i companyia, que van trobar feina perquè tenien un ofici. I això va ajudar una miqueta a pal·liar la problemàtica social que pugui haver en aquests moments.
Franco va donar diners perquè no perdessin tant les empreses, sí, però no va obligar que seguissin obertes i la gent tingués feina.
No,
d'alguna manera, no?
No,
les lleis no van ajudar. Els diners van ajudar els amos.
És el que hi ha. Què més?
Hi ha alguna altra consulta?
Jo no vull fer una consulta, vull compartir.
Comparteix.
Que no fa massa vam passar una situació de Covid molt greu,
sí,
i no hi havia mascaretes,
sí,
i no hi havia material perquè els professionals es poguessin protegir.
Sí.
I jo pensava, mare de Déu, en un país tan ric com hem estat, amb el textil i amb tot, que tinguem que dependre d'Àsia i dels xinos perquè ens enviïn tot això, no? I això és algo que sempre vaig pensar, no? Jo hi he estat a alguna colònia i
sí,
llavors he pensat, què ha estat de tot això? Fins i tot petites fàbriques que ens haguessin pogut resoldre la situació, no? Només és compartir, no li pregunto, només és que he pensat, com pot ser que hem estat un país tan ric i se n'ha anat tot en orris,
sí,
no?
Sí, però tens que pensar que volien comprar un milió de mascaretes. I a veure qui era capaç de fer un milió de mascaretes. No hi havia teixits, no hi havia ningú que confeccionés a la Xina. I està? I això és complicadíssim, perquè dius, és complicadíssim. Perquè aquí l'indústria textil, la que queda, i això d'aquí, són molt especialistes, són molt especialitzades. L'indústria textil, la que nosaltres havíem viscut, ja no existeix. Ni aquí, ni a França, ni a Alemanya, ni a Anglaterra. El lloc, tot es fa fora, tot està fora. Llavors, la força de Catalunya, la indústria catalana, va donar vida a Catalunya. Catalunya és gràcies a la indústria que ha tingut Catalunya. Ara no hi ha d'indústria a Catalunya. Ara no tenim cap pes específic en el món. Nosaltres productivament no som res. I perdoneu, encara no vull fer policia. Però és la realitat. Perquè independentment que els fabricants es feixin rics, els fabricants van crear riquesa i van fer pujar la gent i va fer créixer el poble. Però ara tot això d'aquí s'ha acabat. I a mi em sap greu.
Doncs si no hi ha més consultes, donarem per acabada la conferència d'aquesta tarda. Valent.